Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia a tots. Ja està jubilat. Salvador Ferrer manté viva la seva vinculació amb el Sincrotró Alba, on encara conserva un despatx i col·labora amb alguns projectes científics. Amb una trajectòria marcada per l'entusiasme per la física, Ferrer ha passat per centres d'alt nivell, com la Universitat de Califòrnia i el Sincrotró Europeu de Grenoble, abans de liderar la posada en marxa de l'Alba a Cerdanyola. En una entrevista al magazín de Ràdio Sant Cugat, Faves Comptades, Ferrer es mostra defensor de la recerca ben finançada i crítica amb la burocràcia, que posa bastons a les rodes a l'hora de tirar endavant els projectes. Destaca com una de les seves grans satisfaccions és estar haver contribuït a situar el Sincrotró Alba entre els millors del món. És una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat. La nit dels museus, la celebració dels 30 anys del grup Mediterrània, una ballada de sardanes i el concert de Víctor Carrascosa i Eliot Nuets Group són algunes de les activitats destacades del cap de setmana. Recordin que sempre que vulguin consultar les activitats del cap de setmana, tant de dissabte com de diumenge, poden consultar l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat/agenda. El Sant Cugat Futbol Club ha fet oficial aquest dijous l'acord de col·laboració amb la Capital, l'equip de Lamine Yamal de la Kings League. Gràcies a aquest acord, el conjunt podrà entrenar a l'ASEM Jaume Tubau per preparar el Mundial de Clubs i els partits de la competició creada pel també blaugrana Gerard Piqué. Com vaig avançar a Cugat Mèdia, Lamine Yamal va visitar les instal·lacions del club la setmana passada durant els preparatius del draft. Amb aquest acord, els i les jugadores del club vermell i negre gaudiran d'avantatges exclusius relacionats amb la Capital i la Kings League. I no deixem el Sant Cugat perquè el primer equip femení té una cita amb la història aquest diumenge a les 4 de la tarda a l'ASEM Jaume Tubau davant el Mataró a la darrera jornada de preferent. Les santcugatenques han de sumar un punt per pujar a tercera federació. Les vermellinegres cinquenes reben el Mataró, que és el segon classificat i que ja ha pujat de categoria. El conjunt de Raül Raposo depèn d'ell mateix per assolir l'ascens. I l'alumne de tercer d'ESO del Leonardo da Vinci, Albert Ferrús Anguita, ha obtingut el primer premi ex aequo de la prova Cangur 2025 en l'àmbit català. El Sant Cugatenc ha obtingut 150 punts, la màxima puntuació de la prova, un resultat que només ha estat igualat per un alumne de l'Institut Escola Oriol Martorell de Barcelona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Oriol Coromina, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 16 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb la tertúlia ciutadana, avui amb Neus Sotomayor, Josep Amorós i Juan Merino. A continuació parlarem del Festival de Fotografia Alumini, amb els seus organitzadors i codirectors, el Bernat Millet i l'Amanda Bernal. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de serveis a les persones. El tinent d'alcalde de Seguretat, Bernat Picornell, ens parlarà de la gestió d'una emergència com la gran apagada del municipi. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixerem quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes de la mà de la Sara Vella. I per acabar farem xerinola amb la tertúlia del cor, amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Música. faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts i mig del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les alternatives residencials i en els reptes que tenim com a societat davant l'envelliment de la població. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau, el Josep Amorós, escriptor i professor, i el Juan Merino, veí i activista de la Floresta. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Parlarem d'aquest tema arran d'un acord que es va arribar al ple municipal d'aquest dilluns, que és el ple posposat del mes d'abril, per aquella gran apagada. Per tant, dilluns que ve tornem a tenir ple municipal, en aquest cas ja el que ocupa el ple de maig. Per tant, hem tingut unes setmanes molt polítiques, efectivament. El que dèiem, el ple municipal d'aquest dilluns, acordat per unanimitat, treballa amb la taula de la gent gran la proposta que ha fet sobre tenir un pis assistit. És una iniciativa que el PSC havia presentat en forma de moció i que el govern n'ha presentat una d'alternativa. El text original dels socialistes proposava treballar amb la taula de la gent gran per tal d'adaptar el projecte perquè fos viable. Els socialistes, a més, demanaven crear una experiència pilot d'un habitatge compartit per 10 persones, d'un o dos graus màxims de dependència, amb personal de cures i fer un seguiment acurat per veure si es podia ampliar el nombre de pisos assistits. Fet aquest preàmbul, estem en un context on la societat està envellint i el col·lectiu de la gent gran, entès com aquell de més de 65 anys, que ja no sé si hauríem de dir gent gran, o hauríem de mirar de dir d'alguna altra manera, perquè l'envelliment també ha canviat, no?, amb l'augment de l'esperança de vida.
Grans som.
Sí. Estàs rodejada.
Estic rodejada avui, escolta.
Grans, però molt joves.
D'esperit,
sí,
no?
Tant que sí.
Estem preparats per fer front a aquesta situació, aquest envelliment de la població? Ara, abans de començar la tertúlia, mirava les dades de la Generalitat i llegia que des del 1985, quan l'esperança de vida era de 76 anys, actualment l'esperança de vida a Catalunya, que de fet no és una de les més altes de la Unió Europea, és de 83,6 anys. Per tant, ha augmentat en 7 anys en aquests últims 40 anys. Les polítiques públiques potser no han avançat a aquest mateix ritme. Creieu que hi ha una mirada des de l'administració i des de les polítiques públiques per fer front a les necessitats que aquesta societat que ja tenim i que cada vegada tindrà un gruix poblacional de gent gran més ample necessitarà?
Home, jo crec que los ayuntamientos y los políticos no estan preparats. Penso que anem molt enrere de com tenien que haver funcionat la cosa amb la gent gran. Tenim el que va passar amb el Covid, el que va passar amb les residències, no? I no ha servit de res. O sigui, aquesta política, estem posant parxes només per quan arriba una cosa, la parem, però res més. No hi ha planificació absoluta, no n'hi ha voluntat política tampoc, perquè si no s'hubieran fet ja moltes coses, i la prova la tenim que, mira, fins ara no se comença a parlar en el Parlament d'una llei tramitar una llei per a la gent gran. Estem pendents, per exemple, penso que des d'octubre se tenia que haver nombrat un director, i menys mal que diu un director general de la Secretaria de la Gent Gran, perquè sempre venim reclamant de que necessitem pues lo mateix que la joventut i que la infància. O sea, necessitem lo mateix, los mateixos cuidados que tenen que ells, o sea, la misma infraestructura i tot per preservar-lo, per darle la mateixa oportunitat. I en quant lo que és el desarrollo para lo que és residència, piso, totes aquestes, anem molt tard. Tot lo que està tot en lo privat. Hi ha molta gent, hi ha un percentatge molt gran de la població, de la gent gran, que no arriben per estar en unes residències o per arribar inclús als pisos aquells, perquè no crec que molts no arriben a 1.800 euros per pagar 1.800 euros. I jo, si necessités ara mateix una residència, jo, amb la pensió que tinc, no puc arribar. Uh-huh. Doncs no s'està fent les coses. S'està fent molt, però tot és privat, però no s'estan fent per la gent més necessitada. I això és un hàndicap molt gran.
Neus.
Jo crec que
seguint la línia del que diu el Merino, no? És veritat que les polítiques públiques per la gent gran, com sempre, anem tard, i com amb totes les polítiques d'habitatge, no? Per contra, el negoci cada vegada és més gran. Vull dir, les empreses que es dediquen a això veuen un nínxol de negoci perquè cada vegada hi ha més població gran. Però tots sabem que les residències privades són molt inaccessibles per la majoria de la gent, perquè és que, com deia ell, no? el preu d'una residència per una persona és més alt que la majoria de les pensions, diria que de totes les pensions, uh-huh. fins i tot de les màximes. Per tant, cal unes polítiques públiques de residències i d'altres tipus d'habitatge, perquè tampoc la residència és la solució per totes les etapes de la vida. Jo crec que el tema és que la mentalitat que tenim tots nosaltres, no tots plegats, és que la vivenda és per tota la vida igual, i la vivenda no ha de ser per tota la vida igual, perquè les necessitats de les persones canvien al llarg, no? quan tens fills, quan ja no en tens, quan necessites una assistència a casa meva, per exemple, hi ha escales. Si algun dia tinc dificultats de mobilitat, doncs, o el Josep Maria té dificultats, doncs no ens servirà la casa que tenim. I això passa molt, no? I no està previst. Ara farem una prova pilot. Jo em felicito per aquesta iniciativa, em felicito perquè l'Ajuntament hagi aprovat per unanimitat estudiar aquest... Però, clar, ara farem una prova pilot, es treballarà amb la gent gran. Quan això serà una alternativa per les persones que ho necessitin, no sé, d'aquí a on. No? I alternatives privades, aquestes que es fan en conjunt de cohousing, no? Que gent que està posant la seva vivenda com a inversió per poder-se fer una vivenda assistida en comunitat, que són alternatives bones, però falten polítiques públiques, com amb tot el tema d'habitatge.
Josep.
Quan es facin grans ells, no?
Tampoc estan tan lluny,
Però, esclar, alguns dels polítics. No, és que nosaltres també hem estat allà i tampoc vam fer massa cosa més del que s'està fent ara. Vull dir,
que també tots convivim a les nostres famílies amb persones grans.
Sí. No, esclar.
I veiem les necessitats.
Exactament, i això és una successió generacional, no? La meva àvia deia, tracteu-nos bé, que vosaltres també us fareu grans, abans del que us penseu. I esclar, és cert, això passa molt ràpid. A mi el que em sobta, i la Neus gairebé ho diu, és que de veritat que necessitem una prova pilot, és a dir, què hem de provar, què hem de tastar, quin test hem de fer si està tot inventat. És a dir, mirem una mica al nostre voltant i quines polítiques de gent gran s'estan fent en altres indrets, en altres llocs, malauradament no de Catalunya ni tampoc de l'Estat, o jo no en conec cap que pagui la pena, doncs, de fixar-s'hi.
Almenys de públiques, no? Perquè a vegades sí que la gent s'autoorganitza per fer aquestes alternatives, com deia la Neus, de viure en espais comunitaris i tenir gent que s'encarregui de les cures, però és a través de la iniciativa privada de veïns i veïnes que decideixen avançar-se.
Que hi ha iniciatives com les Lunes o com altres.
Però has de tenir calés per fer això. Però,
demanem la que siguin públiques.
Clar,
i aquí no n'hi ha la voluntat.
Això arriba per quatre.
Jo no sé fins a on arribarà aquesta moció que va haver l'altre dia. El que sí que té bastant experiència és el que passa amb les mocions institucionals, perquè tenim la prova de la Floresta, que tenim unes quantes mocions institucionals ja des de 2016 i 2017 i no s'han portat a terme cap. Aquesta sí, és un pas endavant, com jo estic, però... jo no sé què té que esperar ja per a fer-lo, perquè que consti que això...
Fes-se grans ells.
No, però és que això ho hem parlat en la taula de la gent gran ja moltes vegades.
De fet, la iniciativa és de la taula de la gent gran.
Ja està. Què ocorre? Que no passa res. Que no passa res. Mira, nosaltres hem tirat tres anys treballant con tècnica que han vingut de fora, que han costat a calés, per fer un pla estratègic de la gent gran a Sant Cugat. Estic cansat tots ja d'aquest tema, perquè no tiren endavant. Únicament arriben allà a la taula, molt bones paraules, però això. Mira, això de los pisos associats no han encara a veure, però han anat a veure un altre per fer com...
La regidora de gent gran, l'Ester Madrona, havia dit, no?, que sí. Va dir al PE, almenys, que havien anat a altres municipis
sí.
per emmirallar-se en altres
però,
tipus d'iniciatives semblants...
Que això ja porté temps quan s'estava parlant de la residència aquesta privada
en
terreny públic, ja nosaltres ens deien que sí, que anaven a fer lo que... Bueno, de què, per què teniu que visitar tant? Hay que posar la pràctica ja, lo que
sí,
hi ha.
Com diu ell, està tot inventat.
Sí, està tot, sí. Està tot inventat.
No, i les iniciatives público-privades no tenen per què ser dolentes, pot estar bé, sí. És a dir, no, res en contra. Però sí que és cert que, mira, això em recorda és gairebé un acudit que deia, ostres, com és que abans els que es manifestaven eren els joves i ara sou, avi, com és que abans eren els joves els que es manifestaven i ara només sou els vells que aneu a protestar, no sé què. Fill meu, és que saps què passa? Que som els mateixos. I aleshores, clar, això és que això és la vida, és a dir, ja sereu grans, no patiu que ja sereu grans també, aleshores potser llavors pensareu, ostres, potser me n'hauria d'haver cuidat abans, no ho sé. Mira, acabarem, no ho sé, no em sembla una mala iniciativa, és a dir, tornarem a l'experiència dels pisos d'estudiants, farem, no? Compartirem, buscarem una caseta, sí, a Mirasol, la llogarem per...
Però, mira.
I buscarem la manera de que ens juntem 3 o 4, depenent del número d'habitacions que trobem, i d'alguna manera organitzant-nos un sistema d'assistència mínim per poder subsistir.
El problema d'això, no?, és quan ve de la iniciativa entre particulars, i per tant vol dir que hi ha moltes persones que es poden quedar fora, no? Ja sigui per una qüestió econòmica, que no poden pagar-se aquest tipus d'assistència residencial, perquè no tenen xarxa,
clar,
de conèixer altres persones de l'entorn que estiguin en una situació similar per tal d'associar-se i fer aquest col·lectiu. Per tant, aquí, quin paper ha de tenir l'administració pública, no?, per garantir aquests espais? En parlava abans, em sembla que ho ha apuntat la Neus. Ara per ara, l'únic que té la Generalitat, el servei públic, són les residències, unes residències públiques que són absolutament insuficients. Ho veiem aquí a la ciutat i es veu arreu del territori, que no donen abast per poder acollir a les persones grans que necessiten.
Hi ha una llista d'espera molt
gran.
Potser
també perquè no hi ha altres alternatives entre mitges.
Exacte.
No? Per anar a aquestes residències, que tenen un preu, encara que siguin públiques, que són molt elevats. Per exemple, si una persona no té una dependència, no se li completa la pensió per arribar al preu d'una residència pública, que continua sent alt, encara que no sigui el d'una privada. Està clar, ho he posat sobre la taula, no?, que es va tard, possiblement es va malament, com en moltes coses.
O no es va.
O no es va. Tenint en compte això, caldria, a part de començar a treballar, evidentment, més enllà de garantir més residències públiques, mirar altres alternatives, perquè potser entre el moment de dependència més absoluta, des del moment en què algú requereix assistència, hi ha un entremig que pot durar molts anys, i en el que la gent es pot sentir més còmoda, perquè envellir també s'ha de fer amb dignitat i respectant la voluntat de les persones grans.
L'atenció domiciliària tenia que ja estar implantada, perquè hi ha dues fases. L'atenció domiciliària aniria molt bé per tractar la gent gran, sempre i quan no tingués un grau de dependència, o sigui, si per ella mateixa, con la família, que és el millor que pot passar, que estén tots a casa. Però ja arriba un moment en què necessita ja uns cuidados que tenen que ir a una residència. Això ja no se puede sustentar en casa. Això encara tampoc s'ha implementat.
Tornem a entrar en la conciliació, exacte, que en parlem moltes vegades amb la criança, però també ens passa quan els nostres pares o els nostres avis es fan grans i són dependents.
Exactament. I això encara no funciona. I jo espero que aquest ara de los pisos assistir, a lo millor sí és possible que donin un pas endavant. Per què? Perquè ha sentat molt malament que ells estan en la taula, han sigut los socialistas a part los que l'han presentat la moció. I aquesta reacció és possible que se posin a treballar i faci...
Però s'ha aprovat una moció alternativa del govern,
sí,
no?
Però sí, però bueno, però no és possible, sí, perquè ara tindran... habrà per dar-li més canya, com jo dic, no? Però és que no arribaran.
No, és que és una emoció, i que és una emoció. Farem.
Bueno,
feu.
I és això, un pis pilot que després es valorarà, quants anys s'ha de valorar perquè això es converteixi en un pla realment.
Això podria ser molt fàcil fer-lo. Podria ser molt fàcil fer-lo.
Quan tu saps de quin preu estaríem parlant per poder formar part d'aquest pis assistit?
Bueno, això seria... També els preus són uns 1.800 euros. Unos 1.800 euros.
No hi ha massa pensions, tampoc.
Sí, i a part d'això, clar, per això que s'impulse per part de l'Ajuntament, tot això, amb una gestió i la direcció també, però que sigui pública, o sigui, que sigui con una entitat sin ànim de lucre que lo porti, no? Que tot vagi bé. Podria ser, se podria tirar.
Però, com, si... com hauria de ser aquest pis assistit? Com us imagineu vosaltres, no?, en el cas de necessitar-ho? Com, com podrien ser? No sé si n'hi hauria d'haver diverses tipologies depenent del grau de dependència, si en canvi,
primera, segona,
si haurien de ser un pis amb persones amb diferent grau de dependència i no catalogar, diguéssim. Com us ho imagineu? Com creieu que hauria de ser?
Pis o casa, eh? Pis, mm-hmm. pis o casa.
Habitatge.
Jo, habitatge, sí.
Jo la veritat és que no tinc coneixements d'aquest àmbit com per saber sí. com hauria de ser un pis. Suposo que em deia ell que hi ha molts, hi ha moltes iniciatives, potser fora d'aquí, amb la que ens podem emmirallar i podem veure alternatives. Jo no m'atreviria a dir ni quin grau de dependència ni com s'hauria d'articular un pis d'aquestes característiques, la veritat.
Bé, també és, surte, perquè a part d'això, a part de la pitjada del... tindria que tenir també la força del voluntariat i que s'impliqués en les famílies, també en aquest sentit. Si no hi ha la suficient finançació, tindrien també que pujar ell, o sigui, se calcula.
No hauríem de començar perquè hi hagi un bon finançament, no pensar ja en si no hi ha, bueno, si
ha
no
mirat,
hi ha suficient.
Si ha mirat totes les alternatives, no? Com ja sé, ja que
clar, no, que no podria no ser, no? És que la gent es clar. Quedés fora com ja ens passa en l'actualitat, com caure en els mateixos errors del sistema
exacte.
Actual.
S'han pisat totes les alternatives perquè pugui dir, bueno, pues a veure, mira, pues si no tenim tanta alternativa, pues no sé, la gent que té, podria tindrien que posar uns 3.000 euros a fondo, o sigui, no, per recuperar, així m'entén. Però no podem deixar de banda totes aquestes iniciatives, perquè poden sortir, potser hi ha gent, una part de la gent, el mateix que defensem, amor, que hi ha una pública, tampoc deixem de defensar també que hi ha una altra gent que sí que poden llegar a arribar a estar bé amb aquesta situació, no?
O sigui, és que una cosa no treu l'altra, no? O sigui, les polítiques
exactament.
Públiques no invaliden que hi hagi iniciatives privades.
Exactament.
Sinó que garanteixen que tothom
pugui tenir accés. El que ha de garantir les polítiques és que, no, que hi hagi igualtat d'oportunitats i que la gent pugui
exactament.
Arribar. Qui s'ho pugui pagar i s'ho vulgui pagar i
exactament.
És molt lliure de fer-ho.
I tot i així continua sent clar, bastant complicat poder-te pagar l'estança en una pública.
Clar,
pensions de 1.800 euros no n'hi ha gaires.
No.
Aleshores, quina... No, jo no sé, òbviament, solucions n'hi poden haver i tot depèn de les ganes que tinguem de posar fil a l'agulla. Vull dir, des del final... cal fixar un preu per una qüestió que es podria definir molt més fàcilment a dir, escolta, mira, a canvi de la pensió jo et dono subsistència. Et dono, no et dono, te l'estàs pagant amb la teva pensió, m'entens el que et vull dir? Però, esclar, si pel que sigui, per les mil circumstàncies que t'ha dut la vida al llarg de tots els anys que has tributat, que estàs amb una pensió de 1.000 euros,
o les pensions de les dones que es van veure obligades a les tasques de la llar i a la cura de fills i famílies i tenen unes pensions molt baixes.
És que a part d'això ja comencem amb la qüestió de los pisos socials, o sea que no se fan el que necessita la societat, no se fan. I amb aquest de lo que és les residències, ja sabem, o sea, ja fa molts anys que des de la Generalitat tampoc s'ha impulsat. Ara crec que, mira, perdona, en Sant Vicenç dels Horts han dit que ara la Generalitat farà una residència. Però, clar, ja, la gent del costat, com a Molins de Rei, ja han saltat, dient, però què passa? Un sí i un altre no. No hi ha una planificació per fer. No
bueno, per algun lloc hem de començar,
sí,
no?
Però, vaja, però bueno...
Però, esclar, però el cas, tampoc hem de fer guetos de gent gran, penso jo.
No.
Vull dir, el que es tracta és de... Bueno, no, és de què funcionem pues amb la resta de la població.
Mirarem-nos en Viena, que tenen exactament. Una política d'habitatge molt de fa molts anys, no? Des després de la Segona Guerra Mundial. I que la política d'habitatge inclou totes les mirades, perquè, com deia abans, no? les necessitats de vivenda no són les mateixes al llarg de tota la vida. I no cal dividir, no cal fer guetos.
Hi ha una pregunta sempre que jo me pregunto, ¿y cómo es que hi ha tants grups financers que se posen a les residències privades?
No, perquè són un
negoci.
Perquè ja és un negoci. És un negoci.
Hi ha molt mercat, clar.
Doncs, els polítics estan condicionant per aquests lobbies.
Clar. No fan guarderies perquè no hi ha mercat, i en canvi fan per gent gran perquè hi ha molts de mercat.
Possiblement les escoles, mira, potser aconseguirem per començar baixar ràtios, que és una bona notícia, perquè potser garanteix una educació doncs, de més qualitat i més personalitzada, però l'altra opció és que les escoles s'hi van quedant buides perquè la natalitat és cada vegada més baixa, es converteixen en espais per la gent gran.
Sí, però hi ha una altra cosa, tenim el tema d'aquí de Pins del Vallès, no? Que aquí t'hago una línia. Ostres, perdona un moment. Però s'estan financiant a la privada. No, senyor, hay que ocupar les línies de la pública.
És que si ens posem en polítiques públiques, en polítiques socials, que hauríem de mirar, això és un tot, no? És que passa amb l'educació, que passa amb la sanitat, que passa amb la llei de dependència, que passa amb l'habitatge, és que és tot. O sigui, quin tipus de polítiques públiques estem
fent? S'està fent una política liberal, s'està fent una política de cara a lo que és...
Al final, com tu deies, tot és negoci, no? Les escoles bressol no, perquè com que són gratuïtes ara queden molt poques, però...
Si aconsegueixes tenir plaça, perquè si hi ha 400 places per 900 criatures, vol dir que més de la meitat es queden...
Però hi ha menys del... Però
lo que va
però és l'únic, tot l'altre va creixent en negoci, no? En negoci de l'educació, tot.
Però veus, tu ho deies abans, Viena, aquí tens la prova pilot. És a dir, no es tracta de pensar una política específica d'habitatge per la gent gran. No, pensa en habitatge i engloba dins d'aquesta política d'habitatge tot plegat. Inclosa la gent gran, que és que la gent gran no és res més que tu d'aquí 4 dies.
La crisi d'habitatge em sembla que és tan transversal.
Per això dic que els partits polítics d'estat, sí. Resulta que no estan fent res per això, perquè han tingut la prova quan ha passat lo de los pisos aquests, de tota la gran, com es diu, han vingut los grupos aquests, voltor, s'han quedat con todos los pisos. El estat lo ha vingut.
Però d'aquest estat, perquè si mires Àustria, mires París, París té una política d'habitatge tradicionalment.
Però ahí tenia un parc,
i no veurem què passa a Àustria, ara que governa l'extrema dreta.
Con los pisos aquests, con la cantidad de pisos aquests, se podia haver fer un parc públic estatal, a nivell estatal. A veure, a Catalunya és on tenia més. Se podien fer unes vivendes públiques a l'abast de tothom.
Més enllà de l'habitatge, quins són els altres reptes que creieu i allà on l'administració pública, que és la que té la feina de garantir el benestar de tothom, hauria de començar a treballar?
Sanitat.
Abans parlàvem, no? Es treballava fins als 65 anys, però l'esperança de vida era fins als 73. Bé, te'n quedava 8 per viure, no? De mitjana. Això, afortunadament, s'està allargant i, amb sort, amb benestar, no? I amb més salut. Això vol dir que tenim una part de població que no està treballant, però que també té ganes d'enriquir-se culturalment, de fer coses, de tenir espais de trobada...
Perquè ens mantenim actius. Aleshores, jo penso que això és fonamental. És a dir,
la gent apuntava a la sanitat, no?
Però no només la sanitat, s'han de fer polítiques, s'han de posar eines i instruments perquè la gent gran puguem mantenir-nos actius, perquè és que és el que volem fer. Jo, no sé, estic al Casal de Vall d'Oreix, ja fa uns quants anys vaig estar com secretari, ara els hi porto la comunicació. Ostres, la gent de 80 i de 85 i de 90 tenen unes ganes de fer coses bestials. I no paren, eh? No paren. Bé, tu estàs també al Casal de la Floresta.
Jo tinc 79. Però ja estic tan mega... Però bueno, és que... tornar a lo mateix, és que no hi ha voluntat política. Estàs treballant en los casals, hi ha una mancança bestial de fa molts anys. Estic una prova només. Aquí qualsevol cosa, i jo no vull dir que no se faci, con la joventut o con la infància, se fan unes grans campanyes sobre ells.
Bueno, els joves també tenen les seves queixes, eh?
Sí, però bueno, se fan campanya. A la gent gran, quines campanyes municipals tenim nosaltres aquí? Quan arriba...
El Dia Mundial de la Gent Gran...
Bueno, per ser, el Dia Mundial de la
Gent Gran... Aquestes cites.
El 1 d'octubre, que és el 1 d'octubre. Però què se fan? Si fins ara no se fan campanya ninguna, la fem nosaltres. I en fi, sobre con un pressupost de res, i no l'organitzem nosaltres, no el muntem tot nosaltres, l'Ajuntament només que posa la tarima i la música. Aquest any sembla que volen fer alguna més, no sé on arribarà, però de moment, per exemple, nosaltres hem tingut que aquest any no funcionen les olimpiades de los casals, perquè a part d'això no arriben la gent que estem, perquè no hi ha, per part de l'Ajuntament, que digui, bueno, pues hay técnica, això, que porten, que ajude, i això és ajudar a la gent gran, i no lo estan fent.
Què més falta?
No sé, per exemple... Bueno, jo crec com ell que... No, la gent gran, jo m'incloc, tothom està molt actiu. L'Ateneu, per exemple, és un bullidor de gent.
Hi ha el grup de joves grans.
De joves jubilats.
De joves jubilats, sí.
De joves jubilats, sí.
Però no només de joves jubilats, perquè els cursos estan plens. També a la Casa de Cultura també hi ha oferta municipal de cursos que... Vull dir, és que la gent... És que és veritat, aprofitar el temps un cop t'has jubilat per poder aprendre coses que no havies après abans, doncs és molt enriquidor.
I per aportar en iniciatives socials.
Sí, sí, sí. És que, esclar, és no sé si trobeu a faltar, per exemple, no? Quan parlem ara d'espais per la gent gran, no? Potser a vegades es parla de política, ara el Juan deia, no? És que els infants i els joves tenen de tot, no? Bueno, no sé si hauríem de segmentar la gent per l'edat o també s'hauria de pensar en espais, per exemple, d'activitats de convivència entre gent gran, entre infants i entre gent jove, per què no? Perquè és enriquidor per la gent jove estar amb gent gran, per l'experiència viscuda, és enriquidor per la gent gran estar amb gent jove i amb infants.
Naturalment, és una macedònia tot plegat.
Nosaltres,
al final és la vida, eh?
Nosaltres sí, portem ja molts anys a la Floresta que està obert a tots, o sigui, la joventut, tenim el casal de joves que tenim allà, tenim la ràdio d'allà, que viene, també tenim con l'escola de la Floresta, parlant a l'escola de la Floresta, hem fet coses, i el que nosaltres sempre hem volgut és un principi que hi ha aquesta interrelació entre la gent gran i la joventut. Està obert, o sigui, allí van fer coses i poden fer-ho tot el que vulgui, i estan tots interrelacionats.
És que probablement podrien sortir iniciatives, no?, allò de coneixença d'altres persones. Interessants.
Jo crec que hi ha espais de... No? Sobretot espais de reflexió o espais de conferències, coses així, que sí que són fàcil de compartir i que és veritat que estaria bé que hi hagués encara més relació de la que, sí, de la que hi ha, eh? Però tampoc és... Jo... El tema de convivència entre joventut i gent gran, o sigui, per exemple, a la Unipau sempre és un tema que està present, no? No ve gent jove, ve gent jove, però molta menys de la que voldríem. Però al final dius, bueno, doncs potser és que tenim interessos, vull dir que quan coincidim, coincidim, i quan no, no, i tampoc ho pots forçar gaire. Mm-hmm. Perquè,
no, és que també està bé que sigui així, saps?
Perquè les mirades canvien al llarg del temps i no passa res mentre estiguem oberts al diàleg i a compartir quan cal. Però tampoc cal forçar les coses perquè és veritat, no sé, fer esports, per exemple, és impossible fer-ho junts perquè les capacitats d'un jove o una persona, no? A no ser que és...
Jo hi ha gent gran molt en forma, eh?
Sí, bueno, sí. Mira, hi ha un cas, clar, però, jugo... fem ioga, correm una mica, no sé, fem sí, aquest tipus de
ja, jo tinc companyes al gimnàs que...
Sí, jo amb els meus nets jugo a ping-pong, això sí.
aquest any, per exemple, aquest any, a la llar de la parròquia, l'escola, no sé quina escola han fet, sempre, cada any fan el mural.
Sí.
Quina atenció li presta l'Ajuntament a aquest tema. O sigui, a veure, perquè aquest any no s'ha presentat ningú.
No, avui hi ha un article del Porta d'Elles, precisament, ara que parles de la llar, que parla de... Mira, és interessant, perquè ell parla del maltractament per omissió. Sí. I això també...
Sí, perquè hi ha una cosa, perdó. Sí, el dia 13 de juny l'adelanté, perquè el dia 15 de juny és el dia de la gent gran, el maltractament de la gent gran, i lo farem el divendres dia 13 de juny. I nosaltres, el lema nostre d'aquest any és no escoltat també és maltratament. I farem manifestació a la Rambla del Celler.
Doncs amb aquesta falca de la plataforma de la gent gran, ens acomiadeu, ja apunteu tots a l'agenda, el 13 de juny, que s'avança el 15, que acaba en cap de setmana. El Juan sempre aprofita per reivindicar. Moltíssimes gràcies, Juan, Josep Neus, per acompanyar-nos. Ens acomiadem, parlarem ara de cultura, parlarem de fotografia, perquè la sisena edició del Festival Lumínic torna a la ciutat i ho fa a partir del 30 de maig.
Gràcies,
gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Del 30 de maig al 13 de juliol, Sant Cugat tornarà a ser una ciutat de fotografia amb la 6a edició del Lumínic. El Festival de Fotografia d'Autor compla espais emblemàtics de la ciutat amb exposicions, xerrades, tallers i taules rodones. Enguany, el festival gira entorn de les relacions de poder. I ho fa amb una proposta artística que posa el focus en el poder institucional, el colonialisme, el control social o el gènere, entre d'altres. Per conèixer tots aquests detalls de la programació, les novetats i la mirada que vol aportar el festival, avui ens acompanyen dos dels seus directors, l'Amanda Bernal i el Bernat Millet. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Quina és la filosofia que hi ha al darrere del Lumínic i com ha anat evolucionant el festival amb aquesta ja 6a edició?
El Lumínic és un festival, és un projecte de ciutat que va néixer per desenvolupar-se i per mostrar obra de creació fotogràfica aquí a la ciutat i sempre ha tingut un esperit participatiu i multitudinari, és a dir, intenta transcendir les barreres d'accés a l'art i en especial a l'art fotogràfic per fer-ho un llenguatge accessible a tothom i que, per tant, programa activitats i exposicions que realment facin una acció directa a nivell social i a nivell cultural per portar-nos a nous espais de reflexió i de comunicació amb l'art.
De fet, heu escollit les relacions de poder com el fil conductor d'aquesta 6a edició. Cada any es dedica a una temàtica en concreta. Per què aquesta tria?
Bueno, perquè creiem que en l'actualitat, com està el panorama actual, creiem que és molt útil parlar d'aquest qüestionament, però no parlem d'un qüestionament, no? Podríem veure els típics treballs de fotoperiodisme, però no, nosaltres anem per una altra branca, no? I trobem molta relació amb aquesta utilització de fotografia d'arxiu, amb el passat, amb la història, amb com s'ha transcrit la història, no? Projectes que ens fan replantejar el nostre rol com el vell continent que diem, no? Aquesta Europa colonitzadora, no? I abordem des de moltes pràctiques diferents, tocant més la fotografia d'autor, aquests poders de control d'estat, de colonialisme, no? Com has dit tu al principi, no? Una mica no anant a l'obvi, no? Aquests projectes tan documentals que podem veure des de, no? Tots els immigrants que venen cap al nostre continent, no? Ens desvinculem d'aquest fotoperiodisme i anem a aquesta mirada més constructiva a través de la fotografia històrica o d'arxiu.
Menys WordPress Photo, no sé si per dir-ho d'alguna manera,
correcte,
no? La mirada, sinó un altre tipus de visió.
Exacte, més històrica, més arxivística, més construir un diàleg narratiu que ens interpel·li, que ens faci replantejar a través de com s'ha construït la història a partir de la imatge al llarg dels anys. Potser aniríem més cap a aquesta filosofia, diria jo.
És difícil classificar la fotografia, però Lumínic sempre ha estat un festival de fotografia d'autor. Què vol dir això? Tota la fotografia té un autor. Mm-hmm. Però en fotografia d'autor és una nomenclatura, classificació que s'utilitza en la imatge per especificar que són projectes en què el seu autor agafa una tesi, una idea, i la desenvolupa, i hi ha una reflexió que pot ser ètica, filosòfica, moral, artística, però que realment hi ha com tot un imaginari construït a partir d'una idea i que es tradueix finalment en imatges.
Sí, perdona, bàsicament el que veiem, no, és aquest canvi de paradigma amb la fotografia documental, sobretot, no? I més ara que tothom pot documentar, no? Que els mitjans de comunicació utilitzen el mòbil o altres imatges, la rapidesa, no? Comencem a construir des d'una base més de tesis, d'experimentació, de voler... enviar un missatge concret a través de la construcció visual, d'una narrativa visual, no?
Ara ho explicàveu, el festival reflexiona sobre el poder i ho fa des de molts àmbits, depèn de cada exposició i cada autor que hi ha al darrere de la càmera, la política, el gènere, el colonialisme, la memòria... Com heu articulat totes aquestes mirades dins de la programació? No sé com va néixer aquesta idea i com es pot traduir en les diferents exposicions i activitats que feu al festival.
Bueno, la idea, nosaltres cada any treballem, som un equip de tres codirectors, l'Amanda i jo mateix i el Marc Vidal, i a partir d'aquí pues, entomem una temàtica, una idea, fem una pluja d'idees i quan veiem que podem parlar d'una temàtica comencem a plantejar amb el nostre coneixement propi del panorama fotogràfic actual, comencem a triar treballs que puguin estar relacionats amb aquesta temàtica. Un cop comencem a presentar els treballs pues, mirem de tenir una mica de varietat sobre com abordar aquesta temàtica. No? I podem trobar, responent a la segona pregunta, no? Què podem trobar? Pues, tenim molts projectes innovadors. Per exemple, jo et puc parlar d'Usos, Fructus, Abusos, de la Glòria Oyarzábal, no? Que Usos, Fructus, Abusos era el verb de la llei romana, no? Del dret d'usar o gaudir dels fruits o modificar una cosa o un cos, no? La propietat, no? A partir d'aquí, ella planteja una mica aquest colonialisme, sobretot amb la representació dels museus, no? Quina és la funció dels museus en la representació del patrimoni artístic i del patrimoni cultural, que pensem que els museus van néixer fa uns 300 anys, no? Podríem anar més enrere, però uns 300 anys, per obrir aquestes grans col·leccions artístiques de privats i de gent amb molt poder, diguéssim, al públic, no? Llavors, quina és la funció del museu en tot l'estereotip de la dona, del colonialisme, del descolonialisme, i com salvaguardem aquest art, no? Ella fa una reflexió que utilitza fotografia d'arxiu, amb fotografia feta per ella mateixa, amb aquesta relació entre, sobretot el que podrem veure a l'exposició de Cal Jarré, que estarà ubicada a Usos Fructus, aquesta dualitat entre el cos blanc i el cos negre, per dir-lo, perquè junta dos models, i ho transposa o juga amb les fotografies d'arxiu, ja que ell ha estat a diverses residències a Àfrica, com pot ser a Nigèria, a Ghana o a Turín, i parla de la construcció de la idea de l'Àfrica. Pensem que el 90% del patrimoni artístic i patrimoni cultural d'Àfrica està exposat a museus fora del continent, no? I això ens fa molt que pensar.
Parlem del British, parlem del Met, és un debat que està molt sobre la taula, com aquests espais estan exposant història i memòria històrica que no són pròpies del país, sinó que són fruit del colonialisme. Has parlat d'una de les tres grans fotògrafes que estan convidades, la Glòria Oyarzábal, també hi ha la Paula Artés i la Núria López Torres. Què aporta cadascuna d'elles al festival?
Sí, la Núria López Torres aporta un projecte que es diu Pelo Malo. Pelo Malo és un viatge de la búsqueda i reconeixement de l'orgull afro, en el que cantants cubanes de hip-hop amb discursos feministes i antiracistes reclamen la seva identitat afrodescendent i ho fan a través també d'aquest cabell, no? Del cabell afro. Aleshores, el cabell s'ha convertit, juntament amb l'estètica afro i la vestimenta, en una eina de reivindicació identitària a Cuba. En aquest sentit, Pelo Malo, no? Com a expressió, el que fa és fer front en aquesta perpetuació, no? Dels estereotips en què basen la bellesa de l'estètica en característiques eurocèntriques. És una exposició que podrem veure a la sala capitular del Museu del Monestir, en què més enllà de la imatge paret també hi ha imatge flotant, és a dir, també té una part d'instal·lació, i que amb això el que volem és com endinsar-nos, no, en aquest imaginari i en aquesta, realment en aquest sentiment de cultura i identitat afrodescendent.
Ens queda la Núria López Torres.
No, ens queda Paula Artés.
Núria... Ens queda Paula Artés, perdoneu.
Paula Artés, bueno, és una gran fotògrafa, molt jove, que està tenint molta volada perquè ella utilitza la fotografia com a eina documentació i també de crit, no, a la societat sobre els usos de poder que estan amagats dintre un estat, no? Amb el projecte de la plataforma Castor, no? Aquesta plataforma que es va construir al mig del mar i que què passa amb aquesta plataforma, no? Tot aquest poder que hi ha amb l'energia submergida va de qui controla aquesta energia, i a través de la fotografia i d'una investigació immensa, perquè es passa hores investigant, va buscar aquests llocs, aquests panorames, aquests paisatges on seran es donarà aquesta manipulació o es donarà aquest ús del poder, de la força econòmica política que hi ha en aquest país, no? No vull dir noms, tots ja sabem quins noms ens venen al cap quan parlem del poder, d'energia i d'Espanya, no?
Sí. També hi ha exposicions que revisen la dictadura i la transició, coincidint, de fet, amb el 50è aniversari de la mort de Franco. Què porta la fotografia d'aquella època a la mirada contemporània sobre el poder?
Bona pregunta. Deixa'm iniciar que enguany comencem una col·laboració amb l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès.
Que estan contentíssims, ens ho van explicar dimecres de la setmana passada. Estan entusiasmats amb el projecte i participar a l'Homínic.
Va venir la setmana passada el seu director, i sí, nosaltres també estem molt contents perquè, com ja sabeu, us hem explicat sempre cada any que tenim l'Arxiu Municipal i l'Arxiu Nacional de Catalunya, i enguany també sumem l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Per tant, tenim tres arxius, i donat que és la celebració de la mort de Franco, pues tots els arxius estan treballant en aquesta mateixa línia de representar la mort de Franco, no? Quin era el temps, com passaven les coses en la mort de Franco. I què trobem? L'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès ens mostra, a través de la fotografia d'Alfons Cabanes, pioner de la fotografia aquí a Sant Cugat, tots el coneixem, no? També vinculat amb el Cal Gerré, no? La família de Cal Gerré dels Cabanes. Veiem, a través de la seva mirada fotogràfica, com era Sant Cugat durant el franquisme. Però el que ha volgut fer el comissari en aquesta exposició és no només mostrar les imatges que tenim, sinó també a través de textos, a través de notícies, a través d'escrits, de diari que ha anat trobant, sinó mostrar allò que no mostren les imatges, que què va ser el franquisme realment, no? No només aquest prestigi de todo va bien, España va bien, sinó va ser més dur.
Aquelles fotos que no tenim, no? I que també expliquen una part del relat fora del relat del poder, justament en aquesta ocasió.
Correcte, i a més això ho podrem trobar a l'OAC, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, on posarem aquesta exposició i tindrem una visita guiada que us remeto a veure el nostre programa a la nostra web de l'Homínic Festival.
Seran 16 exposicions de l'Homínic, que desplegarà la seva programació en 14 espais molt diversos de Sant Cugat. Quina relació establiu entre allò on s'exposa i el contingut de l'exposició? Perquè suposo que no deu ser fàcil fer aquesta tria, no?
Sí, nosaltres com a comissaris, el nostre paper justament és traslladar quin és el missatge i l'ànima del projecte a l'espai. Per tant, nosaltres a nivell de la taula comissarial, quan ja hem fet la tria dels projectes i sabem quins són els espais disponibles que hi ha, el que intentem és que el contenidor acompanyi el contingut, no? És a dir, i que justament el potenciï, i el que és la infraestructura i l'espai acompanyi i potenciï el missatge del projecte. Per tant, sí que no és baladí on s'exposa cada projecte. De fet, per exemple, abans que us explicava el projecte de la Núria, ja veurem que en l'absis de la sala capitular hi ha una imatge que és molt adequada per aquest espai justament, no? O també podrem veure com l'exposició de la Glòria en l'espai on està també executa i activa una sèrie de recorreguts que ens fan entrar realment en el projecte, o com per exemple altres projectes com el de la Paula Artés a l'espai del Mercantí, que després ja parlarem d'aquesta nova branca del projecte, doncs també és un contenidor que realment doncs potencia el missatge de l'autora.
Ara ho deies, hi ha mostres en espais com el Mercantí, Cal Gerré, l'Arxiu Nacional, fins i tot en un concessionari de cotxes. Com influeix l'entorn en la narrativa de les obres, que ara, Amanda, ja ens has explicat una mica, no? Hi ha alguna ubicació que us hagi suposat allò, algun repte, o alguna que us faci especial il·lusió, o algun lloc on encara no s'hagi exposat i feu una crida a que s'obrin les portes per poder ubicar alguna de les exposicions de la 7a edició de l'Homínic?
Per començar, a mi el que m'agradaria dir, abans de passar-li la paraula al Bernat, que potser ha portat més el tema de la logística dels espais, ha estat que és molt important, en termes de gestió cultural, no ser colonitzadors d'espais. I això és un tema que en les noves, no, en els nous discursos comissarials contemporanis es té molt present. És a dir, tu has de saber on s'ubica el teu projecte, quin és el barri on s'ubica, quines dinàmiques hi ha en aquell barri, quins interessos hi han. Aleshores, el Lumínic, dins dels nostres recursos, doncs sí que intentem saber quina és l'aportació que estem fent i com entra en diàleg el projecte en l'espai que ocupa. Per tant, això també és interessant, no?, a nivell de que si realment estem parlant de descolonitzar a través dels projectes, no colonitzar a través de la seva exposició, sinó realment establir un diàleg amb el teixit social.
Bueno,
com t'has quedat per
no, clar, dit això, no sé què m'has de dir, no, com vols que parli jo. No, però sí, està clar que nosaltres sempre ens rematem a una cosa que sempre enfatitzem, tant l'Amanda jo com el Marc, que és aquesta democratització de la fotografia, no? Llavors, per tant, sabem que Sant Cugat té uns espais interiors i el fet de que l'Ajuntament cedeixi aquests espais per exposar fotografia contemporània fa que, i el fet de que sigui gratuïta i que vingueu tots a veure el nostre festival és una part per democratitzar, però també tenim accions de carrer on portem aquestes en format lona o en format enganxada, cosa que volem fer més en el futur. Això vas de buscar nous patrocinis, noves col·laboracions, sí que volem afectar més, sobretot també els barris, volem anar a la Floresta, Valldoreix, Mirasol, no? I a poc anar creixent, en com molt bé explicava l'Amanda, no? Quin és l'impacte del Lumínic en els barris on estem actuant, no? Però dit això, sí, i tornant a la pregunta que ens feies, per exemple, Skoda, que estem molt agraïts a Skoda, perquè Skoda és un dels patrocinadors que ens va trucar a nosaltres i ens va obrir les portes. I quan vas a parlar amb ells i veus l'espai, clar, has de fugir d'aquestes parets blanques [S2] Uh-huh. [S1] Per fer una exposició. I clar, quan veus un vidre com el de Skoda, que tots els sancuatecs tenim al cap, dius, ja està, vinils grans, a gran format, impactant, que el pots veure inclús des del cotxe. No provoqueu cap accident, pareu al cotxe, mireu-lo, però sí que realment busques aquestes maneres d'alternatives de producció, no? Pues, fas uns grans vinils expositius i de part també fiquem unes fotos dintre d'Skoda perquè sigui un intermig, no?, entre l'interior i l'exterior, no? Cada espai és diàfan, és diferent i t'has d'adaptar.
És un repte que el festival tingui tantes seus i a més si voleu anar creixent també als barris més enllà del centre de la ciutat, tot i que l'arxiu ja és fora del centre en aquest cas.
L'arxiu és fora del centre, sí, però és un repte, sí, total, sempre és un repte. La qüestió és anar consolidant els espais que tens i anar sumant espais, no? A partir d'aquí, quan ja saps que una cosa funciona, per exemple, Skoda és el segon any, ojalà puguem estar tots els anys i sabem que allà van uns vinils que aniran, no? La gent ja sabrà on és, no? Mm-hmm. El repte no és anar creixent, jo crec que el repte és anar consolidant. Perquè un cop consolides, la gent ja s'espera. I un cop has consolidat, llavors ja canviaràs i faràs una cosa innovadora per explotar les ments de les persones.
Mm-hmm. Justament una de les novetats és que aquest any fa la primera residència artística del festival. En què consisteix i com neix la proposta de suspendre la palabra?
Sí, a nosaltres realment aquest és un projecte que ens fa molta il·lusió perquè ja fa anys, de fet, que volem fer, no?, volem activar una residència artística. Per què? Perquè per nosaltres el fet de crear, d'obrir un espai de laboratori i de creació lliure és molt important per fer que el Lumínic vagi més enllà del fet expositiu i del fet de generar unes activitats, sinó que per una banda sigui un espai de laboratori de creació prèvia, durant i post, diguéssim, la celebració del festival, i també generar, que aquest any encara ens hem afiançat més amb aquesta idea, generar activitats que no siguin només de dinamització, sinó de mediació artística. Uh-huh. És a dir, que realment obrin un espai de diàleg i reflexió amb el públic i que el públic pugui co-crear d'alguna forma la peça. Aleshores, en aquest cas, va ser un comissariat tancat, és a dir, no vam obrir una convocatòria oberta perquè realment és una... Podríem dir que és una prova pilot, tot i que no m'agradarà molt aquest nom, perquè realment s'ha consolidat i està sent un projecte que està molt ferm i amb una creació molt, molt potent ara mateix, però sí que és una primera, no?, una primera edició i, per tant, se'ns va fer una proposta, tres artistes, que són la Diana Rangel, l'Ezequiel Rodolfo i l'Héctor Cavalaro, són tres artistes veneçolans, que justament el que fan és posar el fet de la paraula i del tartamudeig com a interrupció dins del llenguatge, també extrapolant-ho a d'altres interrupcions comunicatives i dificultats dins del que són les comunicacions humanes, i ho fan a través d'una proposta que inclou la imatge, en aquest cas com a procés i com a idea del mode de fer, del llenguatge de fer, que també prendrà part dins de lo que és la peça escènica que estrenarem el 31 de maig a les 7 de la tarda a la sala El Siglo, però que diguéssim que no és un format usual d'imatge i que, per tant, a nosaltres també ens interessa com a festival que diferents públics puguin veure que la imatge no és només, que també ens encanta, la fotografia exposada a la paret, sinó que pot prendre moltes formes i pot ser una eina en molts processos humans i de creació.
Hem parlat de les exposicions. Digues, Bernat.
No, jo volia afegir dues coses de les exposicions, perdona. Sobretot mencionar que sí que estem en els barris, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, com mencionaves, amb l'exposició Carlos Bosch, del 76 al 81, que una mica retrata les mobilitzacions socials que van ajudar a enterrar el règim franquista, i sobretot les imatges que va publicar a l'Agenda, d'una revista del Sindicat de la Imatge, i sobretot que portem molts anys també exposant a la MD, no? A l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, del qual també estem molt agraïts perquè ens ajuden a col·laborar i a patrocinar el festival, on podem trobar també un projecte que precisament és el guanyador de la nostra convocatòria. Com deia l'Amanda, en la residència segurament acabarem obrint convocatòria, però la convocatòria que tenim dintre del Lumínic per artistes dels quals nosaltres no coneixem, que és oberta i gratuïta per tots els artistes, posant en valor que no volem treure un rèdit econòmic dels artistes, sinó que els artistes puguin enviar les propostes, doncs allà podem trobar a Jordi John, que va ser guanyador de la beca Joana Viernés de Photographic Social Vision, i que és un periodisme visual, un periodisme diferent, no? Perquè utilitza arxius i fotografia per parlar de l'època precisament del franquisme, del turisme massiu, de la construcció, de l'agricultura, i com van ajudar, com van sentar les bases per la desertificació del 80% d'Espanya, un greu problema poc parlat a dies d'avui, que la premsa diària no n'acaba de comentar, no?
Voleu apuntar també al Mercantic?
Sí, i com no, que en Mercantic portem dos anys col·laborant amb ells, ens cedeixen un espai expositiu, que estem molt agraïts també al Mercantic, però enguany tenim una novetat, que és, en primer lloc, la residència i aquest espectacle, però nosaltres com a festival també, i aquesta dintre de les línies de democratitzar i incentivar també la venda de còpies fotogràfiques, que són accessibles per tothom, no hem de pensar en fotografies de milers d'euros, això és a galeries a alt nivell internacional, fem un petit mercat, que jo no diria petit perquè està agafant molta força, al Mercantic, i ens cedeixen la nau WEM, que és una nau del Mercantic, on tindrem una vintena d'artistes o més, perquè encara s'estan apuntant i està oberta la convocatòria, venent fotografia, amb activitats gratuïtes familiars, taller de cenotípia, transferència d'imatge, gratuït per la ciutadania, no? Una mica aquest retorn a la ciutadania, amb xerrades, amb presentacions de llibres, amb la taula rodona dels artistes, no? Per tant, ens movem del celler modernista, que hem estat molt a gust, però ens sumem amb el Mercantic també una mica per fidelitzar el nostre públic i també guanyar el públic del Mercantic. Creiem que pot ser una aliança forta i creiem que pot funcionar molt bé, no només el Mercantic, tothom el coneix.
Sí, home, i tant.
Mercat, vintage, village, no? Aquesta village vintage, sí. Emocionant, i crec que pot funcionar molt bé. O sigui que us invitem el 31 de maig i el 1 de juny, dissabte i diumenge, al Mercantic de 10 a 8 de la tarda estarem allà.
Per acabar, perquè ens n'hem anat de temps, ara ho dèieu, hem parlat de les exposicions del festival, que també ofereix programació paral·lela. Ara parlàvem d'aquest mercat al Mercantic, l'últim cap de setmana de maig, primer de juny. També hi ha projeccions, taules rodones i més activitats. Hi ha alguna cosa que no haguem parlat que vulgueu destacar per acabar?
Sí que ens agradaria com es segueix, no expliquen com es segueix afiançant any rere any el projecte educatiu del festival. Per nosaltres aquesta, hem parlat de democratització, hem parlat de deselitització de l'art, hem parlat de moltes coses, i per tant aquesta és una branca que per nosaltres també és una base fonamental del projecte. Seguim col·laborant amb l'Ins Leonardo fent tallers de fotografia durant tot l'any, que de fet aprofito l'ocasió com per també comentar que nosaltres com a associació estem oberts a poder, a partir d'aquest curs vinent, no?, a incrementar escoles i a sumar més escoles pels tallers de fotografia, perquè creiem que ensenyar el llenguatge de la imatge als infants i als adolescents és fonamental en el tipus de societat en el que vivim, i també perquè hi ha aquesta oportunitat, no, de, per part dels estudiants, de poder exposar en un festival de fotografia. Aquest any tornem a sumar a la Biblioteca del Mil·lenari Gabriel Ferrater amb l'exposició de Lins Leonardo, i també tindrem les quatre universitats i escoles de fotografia, que són Elisava, l'Observatorio, Belles Arts i l'Institut d'Estudis Fotogràfics.
I EAT de Sant Cugat, l'escola de Sant Cugat, també, que fem una enganxada exterior el pròxim dilluns, que si voleu passar per veure com enganxem fotos als murs de la biblioteca, pues, allà estarem.
Convidat tothom, no?
Tothom convidadíssim.
Però sobretot tothom convidadíssim a la inauguració.
Digues hora, va.
Divendres 30 de maig a les 7 de la tarda al claustre del monestir.
Doncs tothom convidat a aquesta inauguració de la 6a edició del Festival Lumínic. No us ho podeu perdre. A més, teniu l'oportunitat de viure'l i gaudir-lo fins al 13 de juny.